Hola, Enric Álvarez, el rescat. Bon dia.
Hola.
Bon dia. Bon dia, moltes gràcies. Sí, Enric Álvarez, bon novament. L'investigador del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de l'UPC. Tens les dades ja aquí a mà, tu també?
Sí, ens hem mirat les dades i una mica... I sí, 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 estim al cap,
i?
Més o menys.
Ja, em repeteixo, pugen molt els casos de positius, 2.112, més de 2.000. Puja una mica el risc de rebrot, 26. Puja el nombre de morts, 62. Puja la velocitat de transmissió, la famosa R, puja 11 centèsimes. A 1.22, estàvem ahir, com deia, 1.11. Ara em passa també el Joan Lluís García. La incidència acumulada 14 dies puja 3.24 punts, 3.24. Estem a 215 en aquests moments. I la taxa de positivitat puja una dècima a 4,62 i encara es manté per sota el llindar del que l'Organització Mundial de la Salut diu que són bones notícies, que estem encara per sota del 5%. Així en general, què et sembla aquestes dades quan són en aquests moments 9:45 del matí, Enric?
Molt dolentes. Molt, molt dolentes.
Molt, molt dolentes per...
perquè marquen una trajectòria ascendent ja des de, diguem, les dades que estan consolidades, que són les del el pont de la Puríssima als inicis, fins a el dilluns, dimarts del pont. Però és que, a més, aquest matí el Departament de Salut justament acaba d'anunciar que ha desenvolupat un indicador per intentar saber no el que passa fa 7 dies o 10 dies, com és el que fem quan discutim aquí les dades que surten, sinó que ha desenvolupat un indicador del que passava fa 5 dies, que és el més, diguem, el més aviat que pot saber la situació sobre el terreny, i aquest indicador, segons acaba d'anunciar el Departament de Salut, és molt pitjor.
Què vol dir, és molt pitjor? De fet, el doctor Gimón, el diari Ponència, parlava de 1.4.
1.4. 1.4.
Va. Sí, sí. Llavors, molt, molt dolentes, dius. Quan dius molt, molt dolentes, et refereixes a que, efectivament, ni en el millor dels somnis que es plantegi el govern de Catalunya passar de fase, passar de tram.
No, no, això no. No, no, no.
I en tot cas...
No, no, sí, exacte.
Anar enrere, no?
Exacte. En aquests moments estic segur, tothom que treballa en aquest món està segur que amb aquestes dades, sobretot quan es dona aquesta dada extra, no? De dir, anunciem que tenim un nou indicador molt robust per entendre la situació de fa 5 dies. És a dir, no només hem vist què ha passat durant el pont, sinó el que ha anat passant després del pont. I quan donen aquesta dada, és evident que ara la qüestió és quines mesures es prenen, en quin moment, quan, és a dir, avaluar la situació en el seu conjunt. En aquests moments suposem que a part d'aquest indicador estaran mirant els estudis de contactes i veurem, però avançar segur, això segur que no, ja. Això segur que no.
En tot cas, la millor solució quina seria per tu ara?
En funció dels estudis de contactes, veure on pots incidir millor en reduir la mobilitat i els contactes.
La clau és la mobilitat, no?, com dèiem ahir.
Sí, és la interacció fora de bombolla que normalment va associada a augments de mobilitat. És a dir, la mobilitat no té per què donar un augment de contactes si tots anéssim amb cotxe, amb la nostra bombolla o amb el grup, però típicament no és el que passa. És a dir, quan veiem que la gent es mou és perquè la gent normalment es troba amb gent quan es mou. Els estudis de contactes et poden indicar si ara els problemes més grans estan potser en les trobades a l'entorn de la feina i, per tant, s'ha d'actuar molt fortament amb el teletreball, o si és més aviat una qüestió de trobades per en el cinema o per anar al bar, etc. O és una qüestió més de sortir, anar d'un lloc a un altre, no? Durant el dia a dia, durant el dia laborable, anar a visitar gent, no? Que abans visitaves el cap de setmana. En funció d'aquestes dades, suposo que decidiran. I, evidentment, potser hi ha també algun factor econòmic, eh? No ens oblidem
segur.
No només és epidemiologia.
Ahir, l'Enric Álvarez ens deia aquí al Món a RAC1 que estàvem a les portes de la tercera onada. Amb les dades d'avui, hem de dir ja que ja les hem creuat i, per tant, benvinguts a la tercera onada?
A veure, perquè hi hagi una tercera onada, aquest creixement que hi ha hagut, i d'RT igual a 4, és molt fort. Aquest dret s'ha de sostenir en el temps. Eh? Per tant, el més probable és que això passi. Ara, és 100% segur? No. Ara, sempre que abans hem vist aquestes pujades, normalment després l'ART sobre el terreny, és a dir, realment el nombre de contagis, no els indicadors, sinó realment el que passa sobre el terreny, quantes persones contagia un infectat, es manté per sobre d'1 si no es prenen mesures, o si no passa molt, molt, molt temps i aleshores la incidència puja moltíssim.
Ja sé que, perdona, demà, amb les dades de demà, es veurà alguna cosa més encara?
Ara amb les dades públiques que veurem demà, l'únic que veurem és confirmar el que acaba de dir el Departament de Salut sobre el que va passar fa 5 dies. O sigui, no sé si m'explico, és a dir, les dades públiques que tenim nosaltres només ens permeten veure la situació de fa 7-10 dies.
Sí? D'acord. Aquestes dades d'avui, perdó, perquè ho entenguem, Enric, aquestes dades d'avui corresponen a fa aproximadament 5 dies, més o menys?
No, entre 10 i 7 dies.
Entre 7 i 10 dies, entre una setmana i 10 dies.
Entre 7 i 10 dies.
O sigui, estem parlant del post Puríssima, del post pont.
Exacte, és el pont de la Puríssima, l'inici totalment consolidat, i els dies finals del pont.
D'acord.
El que passa és que avui el Departament de Salut ha dit que té un indicador, no del que passava fa 7 dies, 10 dies, sinó del que passava 5 dies. Això és dissabte passat.
Que no és aquest d'avui, no és aquest indicador d'avui, eh?
No, és el que ha anunciat d'RT1.4.
Per tant, avui sabrem com estàvem fa 5 dies.
Exacte, en els dies vinents comprovarem que l'indicador, si l'indicador segur que és correcte, perquè si ho anuncia el Departament de Salut segur que ho té supercomprovat, que els propers dies l'únic que faran és confirmar que realment aquest indicador que ha anunciat i que indica un empitjorament es confirma. No sé si...
Sí. El que interpreto en tot això, Enric Álvarez, és que ja podem anar a acomiadar-nos de que això pugui fer una baixada en breu.
No, en breu no. És a dir, si aquesta dada és correcta, impossible. És a dir, ens hem de fiar dels tècnics del Departament de Salut, que segur que han analitzat quant de robust és aquest indicador, perquè requereix molta feina, és realment és un avanç gràcies als testos d'antígens. S'ha de dir que això és... Com ha explicat molt bé el Departament de Salut, és gràcies a que tenim testos d'antígens s'ha pogut desenvolupar aquesta eina. Per tant, si aquesta eina és robusta, el que veurem en els propers dies és un empitjorament seriós de la situació en les altres dades, en les dades de casos, en les d'incidència, en el risc de rebrot, en tots.
Val. Ja, permet, a més, que ja portem 2 dies que tu em deies no, és que això ve d'ahir i ahir havien de ser molts més la gent que sortís dels hospitals, però avui hi ha una dada, per segon dia consecutiu, que baixen els pacients ingressats. Això hauria de ser bo, no? O no?
Sí. Tot el que sigui anar confirmant que la descàrrega de casos als hospitals continua, és a dir... L'entrada, si tenim una RT d'1 doncs fa una setmana, doncs l'entrada més o menys és constant, però hi ha gent que estava acumulada, que va sortint, tot això són bones notícies, perquè ens permet tenir menys casos en hospitalització. Evidentment, arribarà un moment en què, si això comença a pujar, començaran a pujar els casos d'entrada als hospitals. I en el moment en què superin els que surten, perquè es curen, bàsicament la gran majoria, doncs tindrem un altre cop una pujada de l'ocupació hospitalària. Per tant, el que passa en aquests moments té afectació sobre els hospitals d'aquí unes setmanes.
Evidentment, deies dolentes, i segurament pintaran pitjor, no, les dades?
Sí. Un RT 1.4 amb un indicador robust de dades de dissabte passat vol dir que les dades que vindran aquests dies seran molt, molt dolentes.
Què estem parlant de molt, molt dolentes, doctor?
Un 1.4 vol dir que creuen que està pujant aproximadament un 40-50% per setmana, una miqueta menys, per fer números rodons. És a dir, que pensen que aproximadament cada 5-7 dies els casos augmenten un 40% a partir del dissabte. Això és moltíssim. O sigui, més augmentant 40%. Si 40. Això es sosté en el temps... És a dir, recordem que la pujada que va, pas, que va, que vam tenir a principis de gener, la RT es va enfilar fins a 1.5, una cosa així. I el problema és que va estar-hi molt de temps en 1.3, 1.4, 1.5. És a dir, si això es sosté, és el que dèiem, tenim tercera ona sense cap mena de dubte. De fet, és la definició de tenir-la. Quina probabilitat hi ha de que aquesta RT baixi en els propers dies? Baixa.
Clar, no sé, llavors, no. Aquí ja ho sé, torno a fer la pregunta que et vaig fer l'altre dia, que evidentment és normal que no contestessi, perquè és competitivitat, és competència del govern de Catalunya, però t'ho dic perquè efectes, clar, van obrir centres comercials dilluns, això és a dir, obrir coses és evident que no ajuda. És evident que no ajuda. Una altra cosa és el tema econòmic, només faltaria, però obrir coses, evidentment, no deixa'm dir que dir que no ajuda és molt cruel per la gent que s'hi dedica a la feina que obres, no? Però diguem-ho que realment, per un efecte normal, a tots, si en lloc de quedar-nos a casa sortim al carrer, tenim més riscos. Això és el que passa. Clar, a l'obrir el dilluns, ara ho veurem divendres, no? Veurem divendres el que va passar un dilluns, no?
Sí, però en aquests moments, segons el propi Departament de Salut, segons les dades que té, pel que entenc, estan preocupats, pel que dèiem, de la mobilitat i de la interacció.
O sigui, més que els teatres, més que és el que ahir llegíem a La Vanguardia, per exemple, que l'Anna McPherson i el Josep Corbell escrivien, que més enllà d'obrir teatres, cinemes i tal, que diu, allà dins no hi ha problemes, allà dins. No hi ha casos als cinemes ni als teatres, no passa res. De la mateixa manera que parlem que als centres comercials, si hi ha una bona ventilació, tampoc passa res. El problema és quan tu truques a algú per anar a un teatre, anar a un cinema, i anar junts i trobar-te després. Aquí està el problema.
Exactament. Ahir ho vam comentar i ho tornem a insistir tantes vegades com calguis, i com vas dir tu, que era important insistir-hi. Mm. És a dir, la preocupació en aquests moments són les trobades. És a dir, és quan tu quedes per anar al teatre i et trobes, doncs, a fer un àpat a casa o a prendre alguna cosa a casa abans d'anar al cinema o anar al teatre, i xerres amb la persona i et trobes, és el teu amic i evidentment no està malalt, però això no vol dir que no et pugui contagiar, i et trobes amb gent que no t'has trobat de fa temps. És a dir, perquè si et trobes normalment amb la mateixa gent sempre, és possible que anieu com en equip, no? I per tant sigui més difícil que entri el virus, però en el moment en què algú de l'equip es dispersa i troba més gent, doncs es pot contagiar i portar-lo al grup, no? I aquest tipus d'interacció és el que en aquests moments preocupa, i les dades dels estudis de contactes deuen anar absolutament en sintonia completa amb les dades públiques que hi ha de mobilitat. És a dir, deuen dir exactament la mateixa història, perquè el missatge és insistent, és a dir, no hi ha tanta preocupació per una mesura en concreta, és la dinamització dels contactes que provoca tenir un sector determinat obert.
I això, Enric Álvarez, els restaurants i els bars val exactament igual pel que comentàvem? És més la incidència en el resort? Perquè, per exemple, el que hem vist és que tot ha començat a pujar, no amb els restaurants ni els bars, sinó amb els ponts de la Puríssima.
Exacte. Sobre els bars i restaurants, en aquests moments sabem moltes coses. Sabem que si estàs a l'exterior, en una taula, i la taula veïna està a 2 metres, la probabilitat de que et contagis amb la taula de 2 metres és molt baixa. No és nul·la, seguretat nul·la mai, en cap lloc, ni al cinema ni al centre comercial, probabilitat molt baixa. Molt diferent és un interior d'un restaurant que està ple, que es crida, que s'està durant molt de temps i que no està molt ben ventilat. Allà sí que pots tenir un problema. O en una boda, en un àpat d'una boda gran, o en un ofici religiós, o en una, per exemple, molts casos en aquests bars esportius on la gent crida per veure un partit, no? I són 100 persones en un interior cridant. Això és on es produeixen grans cadenes, però en aquests moments, a la terrassa del bar, amb la taula del costat, el risc és mínim. No nul, però molt petit.
Déu-n'hi-do. Són les 9:43. Per cert, hauríem de teletreballar tots? És a dir, tots. Qui bonament pugui, hauria de ser, jo no pregunto si el verb ha de ser obligar, perquè és un verb que no m'agrada gens, però perquè ens entenguem, teletreballar és bàsic, ara?
És una de les mesures que a priori sembla que té un cost menor pels grans efectes positius que té. És el que podem dir. No sabem si és que hi ha algun cost que no acabem d'entendre, que impedeix fer-ho o portar-ho a terme, però si nosaltres no som experts en economia, llegim el que ens diuen, no? Els experts, i diuen que en principi el nivell de teletreball podria ser molt major del que és en aquests moments. Evidentment, tothom que pugui, seria un gran avenç, seria molt bo que tothom que pugui ho fes. Ara, si ha de ser obligatori, si no, evidentment, no ho decidim nosaltres.
Anna, endavant.
No, jo, si em permet, doctor, veig certa contradicció en fer tanta incidència amb la mobilitat quan al pont de la Puríssima teníem mobilitat zero. Estàvem confinats.
Un moment. Estàvem confinats teòricament de divendres a diumenge, perquè
sí,
dijous a dilluns no, eh?
Correcte, però ja vam dir aquí a tots els mitjans de comunicació que la gent que va sortir de Barcelona era un 3% més, per tant, tampoc és res de l'altre món. Llavors jo incideixo una altra volta amb el tema, és a dir, no caldria més fer, com t'ho diria jo, una campanya per la interacció social, que amb això sí que estic totalment d'acord, i podria posar l'exemple de Linyola, que em sembla que ho heu dit aquest matí.
Sí.
A Linyola hi ha un brot totalment descontrolat de 60 persones positives amb 120 confinats en un poble que no s'han pogut moure d'allí al poble tota la setmana. I entre setmana i el pont de la Puríssima, què va passar? Doncs que, com que la gent no es pot moure, van començar a fer sopars a Linyola. I evidentment, en un poble de 1.500 habitants, o 2.000 o 3.000, no me'n recordo ara quants han, doncs ràpidament el contagi va ser exponencial. Jo veig una mica de contradicció en fer tanta incidència amb la mobilitat quan al pont de la Puríssima no hi va haver mobilitat. La gent es va moure al seu municipi, Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona o Santa Coloma de Farners. El problema és la interacció, no la mobilitat.
Enric Álvarez?
A veure, insistim, si agafes el cotxe i vas a qualsevol lloc amb la teva bombolla, la mobilitat no és un problema. El problema apareix quan veiem que hi ha una relació entre els llocs que la gent visita, és a dir, els llocs on la gent va, és a dir, la geolocalització, diguem-ne, dels mòbils i quantes zones diferents visita, i el fet que en aquestes condicions la persona que hi va tingui més contactes. És a dir, això és una dada que no tindria per què ser així, perquè podria ser que tothom anés amb bombolla quan surts, però la veritat és que les dades indiquen que no és així. És a dir, que si anem a un lloc, ens trobem amb la gent d'aquell lloc. No ens quedem normalment amb bombolla, però efectivament el que s'ha d'incidir no és tant en agafar un cotxe o no agafar el cotxe, sinó si quan vas et quedes amb el teu grup de bombolla o no et quedes. Això és absolutament cert.
Però això pot passar igual a Barcelona que a la Vall d'Aran. Canviar de bombolla.
Exacte. Sí, no, però normalment quan el que es veu és que quan agafes el cotxe i surts a una zona on fa temps que no hi ets, d'acord, entres en contacte amb gent que típicament no veuries. Llavors és aquest extra, aquesta interacció entre bombolles que no estaven típicament comunicades, que de cop posa sobre la taula.
Gràcies.
Ja, perdona, una pregunta. I les escoles? Ahir t'ho preguntava, però ara per la gent que no es va escoltar. Les escoles, sí, per exemple, que han donat una xifra baixa, és a dir, allà també hi ha una interacció bestial.
Sí, bueno, la discussió en aquests moments sobre secundària és molt forta, perquè la interacció que hi ha a l'entorn de secundària pot ser, diguem-ne, que també fomenti els contactes. La qüestió és el que et diuen els estudis de contactes. És a dir, és l'entorn de l'escola una situació on es produeixin molts contactes? És el mateix que amb els bars o amb els teatres, etcètera, etcètera. Per tant, les mesures van dirigides sempre en funció de quins siguin aquests estudis de contactes. A primària i a no obligatòria les coses tenen tan clares, és a dir, és tan evident que quan l'educació és no obligatòria hi ha moltíssims contactes, moltíssims contagis, si es mantenen les classes presencials. Per altra banda, primària, infantil, el moviment, la interacció que provoca és molt menor, i a més la capacitat d'infectar els nens i d'infectar-se, sobretot infectar-se, és clarament menor. Per tant, els costos són més grans i els beneficis són menors. Però tot el que és l'entorn de secundària és una de les coses que, evidentment, la gent que fa els estudis de contactes investiga per saber si és una mesura que s'ha d'implementar o si no s'ha d'implementar.
Ramon Rovira.
No, Anna, em sap greu, però volia fer una petita, no discrepància, però com a mínim consideració el que estaves dient. És que la mobilitat, quan vas amb una segona residència o la gent es belluga d'un lloc a l'altre, és a dir, si va a una estació d'esquí o va doncs, a un lloc on tingui això, la seva segona residència, normalment és que és pràcticament impossible que es quedin tancats a casa, que seria, entenc, aquesta bombolla a la qual tu et mous habitualment. Perquè, esclar, la gent ha d'anar a comprar alguna cosa per menjar o segurament, si surt a cap de setmana, doncs li ve de gust anar a un restaurant o se'n vol anar a fer una volta pel parc natural que tingui al costat. Per tant, no és tant la mobilitat, sinó que quan tu estàs en un lloc d'aquest tipus, fas una activitat que realment entra en contacte amb altra gent. Per tant, sí que una cosa porta a l'altra. Sí que una cosa porta a l'altra, perquè és molt difícil poder mantenir aquesta bombolla. D'altra banda, jo crec que, i amb això sí que voldria també conèixer una mica l'opinió del senyor Álvarez. No, a veure, a Europa les mesures de restricció ja comencen a ser bastant més severes de les que tenim aquí. A Alemanya està tot tancat fins al dia 10 de gener. A França estan prenent mesures restrictives brutals. A Holanda estan parlant de reunions màximes de 4 persones. Home, jo em sembla que ja anem tard. Desgraciadament, jo sóc un gran partidari del Nadal i em sap molt de greu que aquest any no podré estar amb una família, amb la meva família, amb la qual ens veiem tots i ens ho passem molt bé i ens agrada molt. Però és que no pot ser. No pot ser i no podrà ser. Fins ben bé, anant bé, anant bé, el primer trimestre de l'any vinent, quan ens podem començar a vacunar i puguem tenir la sort de poder no contagiar-nos uns als altres, o com a mínim un grup no contagia un a l'altre. I és que ho veig així, és que no en veig un altre. No únicament perquè nosaltres vulguem una cosa o una altra, sinó és que s'està fent a tot arreu. I si no es prenen aquestes mesures, la tercera onada, i això ho diuen tots els experts, serà tan o pitjor que les que hem tingut fins ara. No sé si és així.
Els països que han pres mesures més fortes estan estrictament en aquest moment en una situació pitjor o a vegades pitjor i evolucionant encara molt més malament o encara amb unes incidències encara més grans que Catalunya. Ara bé, amb un RT 1.4 de seguida ens posem en una situació com l'alemana. Això és el que creiem que la gent ha de ser conscient. És
I per tant hauríem de prendre mesures com les alemanyes?
O sigui, si RT està a 1.4 durant una setmana o dues setmanes, ens situem en una situació com l'alemana quan ha pres aquestes mesures tan fortes.
I això va cap allà, no?, per entendre's, pel que es veu en aquests moments?
Si va cap allà, doncs, i els tècnics, és a dir, és el que diem, en aquests moments les mesures, o quines mesures, segur que estan sobre la taula. Nosaltres no volem dir quines s'han d'aplicar, si han de ser molt dures o poc dures, però és evident que si es vol tallar aquest creixement tan fort, s'han de prendre mesures. De quina intensitat no ens correspon a nosaltres, però més fortes siguin, més ràpidament tallaràs, evidentment. Més aviat siguin, millor. Això també és evident. I és millor aplicar-les ara, quan no estàs encara en una situació com l'alemana, que no esperar-te. Això absolutament cert, també.
Francesc Marc Álvaro i Xavi Melero.
A veure, volia preguntar amb el senyor Álvarez si es produeix un efecte, diguem, vacuna. M'explico. Fent servir una metàfora clàssica. Sempre es diu que abans que surti el sol, abans que es faci de dia, és quan la nit és més fosca. Jo no sé si s'ha estudiat o si els experts han previst o si ell particularment ho contempla, el fet que l'expectativa de la vacuna hagi fet baixar els llindars d'autoprotecció i de risc i, per tant, aquesta tercera onada s'expliqui també, sobretot, perquè una mica tots plegats ja veiem el final del túnel i, per tant, torno a la metàfora, serà la tercera onada pitjor justament perquè hi ha aquest horitzó de que, bueno, d'aquí uns mesos ja ens haurem vacunat tots. No sé si això, en els càlculs que ells tenen o etcètera, ho contemplen.
Em sembla, el que et refereix és uns estudis, el survey que es diuen, que ha organitzat que ha organitzat l'Organització Mundial de la Salut amb diferents estats i diferents partners per captar les dades sociològiques que siguin rellevants per l'epidèmia i que en tinguem constància, no. És a dir, no tenim constància de cap pregunta que s'hagi inclòs en aquests estudis sociològics per intentar saber si això és un efecte o no. Per tant, creiem que en aquests moments Bueno, potser sí que hi ha un estudi, no el coneixem, si de cas diré que no el coneixem. Evidentment, és una pregunta absolutament pertinent per incloure en les properes enquestes que proposi l'Organització Mundial de la Salut.
I la seva impressió, senyor Álvarez, la seva impressió, podríem dir, no acreditada en un estudi, però com a persona que es mou amb aquesta problemàtica cada dia, què en pensa, si pot especular? Ja sé que un científic no pot especular gaire, però li demano.
No, la veritat és que no ho sé. Realment em costa saber si això és un efecte o no és un efecte, o és una... S'ha parlat moltíssim, no?, de moltes possibilitats de, doncs, es veu la tercera ona, doncs ja ens relaxem o aprofitem ara, abans de que ens tanquin. Això es parla moltíssim a les xarxes, però la veritat és que no ho sé. No tinc els coneixements ni tampoc la intuïció, per dir.
Som les 10, d'un punt del matí. És Xavier Melero i Pere Mas. Xavier.
Sí, jo li volia preguntar només una cosa, si és, hi ha algun model preventiu del contagi que funciona? Perquè els darrers mesos hem vist el model suec, el model anglès, el model alemany, hem anat traslladant la nostra admiració, la nostra censura d'un model a l'altre, dient, home, tindrien que haver fet com aquests o com els altres, i en definitiva cap d'ells s'ha revelat eficient. I jo li pregunto si la ciència té determinat que hi hagi un model que efectivament sigui, doni un rendiment satisfactori per prevenir el contagi.
A veure, per prevenir grans cadenes de contagi, sí, sí que hi ha, és a dir, en aquests moments les, diguem-ne, les pujades, les R's, és a dir, la capacitat de contagi mitjana és menor que en la primera onada. Una altra cosa és la capacitat dels sistemes europeus per controlar els contagis tallant les cadenes de contagi. I això el que hem vist a tota Europa és que no hi ha hagut cap model, quasi excepte potser dos o tres països que ho han aconseguit, que tinguin un model de seguiment d'estudis de contactes, d'inversió en salut pública que permeti de forma efectiva tallar totes les cadenes de contagi i impedir a superar aquest llindar de descontrol. I la tercera qüestió és, després, evidentment, quan et puja i no pots controlar tallant les cadenes de contagi amb estudis de contactes, tens l'estudi de les mesures. I les mesures, científicament, es coneixen ordres de magnitud dels seus efectes, de com funcionen, i ja sap perfectament que mesures que desincentivin les trobades, més fortes són, més ràpidament baixes la RT, més ràpidament disminueixes el nombre de contagis. Per tant, hi ha aquests tres efectes, no? Aquestes tres coses a considerar.
Pere.
Em venen diverses coses al cap. Primer, agrair-li a l'Enric Álvarez que ens hagi dit això de les terrasses, perquè és una discussió que l'hem tingut moltes vegades aquí al programa, i ens ha dit això, que els bars podrien seguir oberts als restaurants amb les terrasses a 2 metres i fent el takeaway, cosa que aniria molt bé per un sector de gent. Sobre el teletreball, després m'agradaria comentar una cosa, Jordi, però com que estem en un moment de preguntes, no vull allargar-ho, li faig un parell de preguntes a l'Enric, si sembla bé, però el tema del teletreball m'agradaria posar-hi l'accent després. Enric, bon dia.
Sí.
El fet que s'assumin la segona i tercera onada, com sembla que ha de passar, té algun efecte multiplicador especial, alguna cosa estranya que no sapiguem detectar, més enllà del fet que hi ha menys llits perquè estem encara en la segona, hi ha menys places, hi ha més gent contagiada i els sanitaris estan més cansats? Hi ha alguna cosa que se'ns escapi que sigui especialment negativa de la suma de les dues onades?
Doncs, a veure, la idea més que el problema més greu és, com dius, el d'hospitalitzacions, i en aquests moments aquest és el problema més clar identificat, és a dir, el cansanci i el possible ompliment de totes les UCIs i de l'afectació a d'altres malalties. A part d'això, com a problema principal, evidentment tenim el problema econòmic que tot això comporta. No sabria dir-te, la veritat. No sabria dir-te si hi ha cap cosa que se'ns escapa. No?
I sobre el tema que comentaven altres països que prendran mesures més restrictives i les xifres, m'ha fet pensar en el cas de Grècia i Portugal, que se'n parla poc i que en el seu moment van tenir unes propagacions molt limitades, malgrat no tenir les infraestructures sanitàries més avançades ni ser més, diguéssim, dels països més avançats de la Unió Europea. I m'agradaria saber si tens dades de com estan aquests dos llocs.
Aquests dos, o sigui, Portugal va passar una etapa difícil i també va passar un moment en què no va poder controlar amb estudis de contactes ni amb primària, amb assistència primària. El que no sé és com estan en aquests moments en la taula, és a dir, no me'n recordo. Sé que no estan en les pitjors situacions, és a dir, en aquests moments la pitjor situació és Croàcia, Holanda no està pitjor, però està empitjorant molt. Lituània és una situació horrible. Per tant, sé que no estan, diguem-ne, entre els pitjors països, però sé que han tingut aquest problema sistemàtic gairebé a tota Europa d'arribar a un punt en què no poden controlar amb un sistema d'estudis de contactes com sí que han pogut fer, si més no, en algunes regions, en algunes zones d'Àsia.
En fi, Enric Álvarez, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a RAC1, novament.
Un plaer, gràcies a tu.
No, el plaer és meu, gràcies, nostre, vaja.